sa terra molt avall. Creus que no te'n surt?
Idò, arribam així a les 12:45. Avui és dimecres i és el torn de qüestions de llengua amb la lingüista de l'Ajuntament de Pollença, Teresa Cànaves. Molt bon dia, Teresa.
Hola, molt bon dia.
Com estàs?
Ai, no ens podem queixar, soleat, calentoreta, fantàstic, està beníssim.
Per veure, avui fa bon dia.
Avui fa bon dia, per tant, aprofitem-lo.
Exacte.
Idò, mira, si t'apareix bé, l'aprofitarem i començarem per cantar les 40. Avui, de fet, intentarem parlar una mica de l'origen de determinades frases fetes, de parèmies. Evidentment, hi ha orígens que no estan d'allò més clars, però que s'intueix que aquesta pot ser la provinença de determinades frases fetes. Per tant, si t'apareix, començaríem amb aquesta, encantar les 40.
Beníssim.
Bé, el significat el coneixem, vol dir que bé, pot assarranyar o retreure qualcú que ha fet una cosa mal feta, o fins i tot dir la veritat pura i dura i crua. I de l'origen, és a dir, aquesta expressió prové del joc de cartes anomenat tòtic, i passa que quan un jugador té el cavall i el rei d'aquell pal, ha de cantar aquest jugador a les 40 i ho ha de fer en veu alta, no ho pot fer així de maietotis. Aquesta dita normalment s'utilitza per indicar que alguna cosa que s'explicarà se farà amb claretat, amb sinceritat, encara que sigui inconvenient o molest, o que pugui empipar qualcú. També a vegades s'utilitza per, i aquest probablement és el significat que més utilitzam, quan vol renyar qualcú perquè ha fet una cosa que no t'agrada. Ara hi aniré i li cantaré les 40, li diré tot el que jo trobo que no ha fet bé. Però vaja, això ve ben bé d'això, d'un joc de cartes en el qual quan se té una mà determinada s'han de cantar les 40.
És curiós,
veure... És curiós, sí, sí, a vegades venen de coses que dius, com pot ser? I doncs sí, mira, per exemple, una altra, al peu de la lletra. És a dir, fer una cosa al peu de la lletra, dir una cosa al peu de la lletra vol dir-la literalment. És a dir, exactament tal i com s'ha dit abans, sense ni afegir ni treure res. En canvi, l'origen d'aquesta expressió és precisament tot el contrari. Per què? Perquè prové del costum que tenien estudiants o que tenien ocopistes, estan parlant de segles enrere, de fer afegits, d'afegir alguna cosa en manuscrits per posar-hi comentaris propis. Clar, com que aquestes anotacions que hi posaven eren subjectives, eren coses que ells mateixos volien fer constar, clar, no sempre respectaven el sentit del text original. Però clar, com que aquestes anotacions les feien perem litere, que significa literalment al peu de l'escrit, o sigui, a final de pàgina, a peu de pàgina, d'aquí que s'hagi transmès com dir una cosa al peu de la lletra vol dir-la talment com és, tot i que originàriament significava tot el contrari, perquè era una explicació subjectiva de l'estudiant o del copista que estava treballant d'aquell manuscrit.
I doncs, si com tu dius, exactament, en aquest cas és al revés.
Exacte, l'origen seria un significat completament contrari en el que realment li estan donant avui dia. Després, una altra seria donar carabasses. Ja sabem que donar carabasses és donar una resposta negativa a una proposta i també, per derivació, suspendre exàmens. Però vaja, realment la que ens interessa, que és la que origina aquesta història, és la de donar una resposta negativa a una proposició.
Donar llargues.
Bueno, bàsicament dir no. Vull dir, quan tu li han donat carabassa i ara veurem que, clar, donar carabassa, de fet, té el seu origen en el fet de servir literalment un plat de carabassa. Per què? Perquè el costumari diu que quan un pretendent havia de passar per aquella lota en qui se volia prometre per parlar amb la família d'ella dels interessos i les dots, clar, abans de partir aquest pretendent, quan anava per parlar d'aquest tema, s'acordava que se faria una altra trobada al cap d'un temps, perquè així la família d'ella tindria temps per comprovar si tot el que havia dit era vera i d'intentar brinar tot el que poguessin sobre aquell lot i el seu entorn. Com i aquesta celebració, aquesta segona trobada, també se feia aquella lota, què passava? Que si la família del pretendent no acceptava el que s'havia parlat sobre el compromís o les condicions, la família d'ell ni ell ni tan sols ja anaven a no dinar. És una miqueta així, però això és el que passava. En canvi, si era la família de la lota la que no acceptava aquest pretendent, a l'hora de dinar li servien un plat de carabassa. Així, sense que ningú digués res, aquest pretendent no havia promès, ja sabia que en aquella casa no l'acceptarien. si se servia una altra menja, llavors és que volia dir que s'aconseguia aquest permís per ja fer el prometatge i el festeig.
És a dir, s'estalviaven paraules en vez de xerraró i d'amb un plat de carabassa i...
Exacte, si la en aquest lot i la seva família, quan anaven per veure si havien estat acceptats, els servia un plat de carabassa, ells ja donaven per entès que allà no hi hauria tracte, que la cosa se quedava allà, que després de menjar-se aquest plat se'n podrien anar així com havien vengut.
Molt bé.
Per tant, així ja tenim, i després tindríem aquest anar de gorra. Que el que vol dir anar de gorra, que fas una cosa però que em pagui una altra. I sobre això bé, jo crec que qualque vegada ja ho havíem parlat, perquè no sona molt. Però bé, antigament, clar, els criats i els servents no duien capell, només el duien els senyors, no capell. Els criats duien gorra. Clar, què passava? Que quan els senyors viatjaven, normalment sempre s'enduien qualque servent, s'enduien un criat o s'enduien un cotxer, i que... Com els senyors, aquests servents també s'allotjaven en els hostals o a les posades allà on feien parada. Però clar, l'hostatge del servei era d'una categoria inferior, tant pel que feia no menjar com pel que feia en els espais per dormir. I els hostalers, a l'hora de fer el compte, deien tants senyors i tants de gorra. És a dir, tants de senyors han de pagar el que sigui, però l'acompanyament que duen aquests senyors no s'ha de pagar ell l'hostatge. Perquè són de gorra. I d'aquí ve l'expressió anar de gorra, és a dir, fer que el que tu sigui, el que tu gastis, ho ha de pagar un altre. En aquest cas, evidentment, els criats anaven pagades les despeses per als seus senyors. Per tant, tants senyors, tants de gorra, volia dir tants senyors que paguen un preu i tants de gorra que en paguen un altre, és a dir, que no paguen ells mateixos les seves despeses.
Clar, aquestes coses veiem que són expressions que utilitzem bastant en el nostre dia a dia, però mai ens aturem a pensar d'on ve aquesta expressió.
D'on poden venir. Jo a vegades m'he quedat molt a les ganes de conèixer l'origen de moltes, i francament no l'he arribat a trobar. Però sí que d'algunes, hi ha gent que ha fet feina i sí que serà pogut desxifrar una mica, ja dic que a vegades no són 100% acurades, però sí que sempre hi ha una mica de relació entre la història que va anar darrere i allò que signifiquen. Per exemple, una altra és anar xino-xano, que vol dir això, anar a poc a poc.
Sí.
Aquesta, bé, la frase original de fet seria anar xano-xano. I això és un italianisme que es va introduir dins la llengua catalana des de molt antic i ve d'aquesta forma italiana molt coneguda del piano piano, que té el mateix significat que xino-xano, és a dir, anar poc a poquet, fora presses. Per tant, el xano-xano original, que ara és el xino-xano, vendria d'aquest piano piano, que és de poquet a poquet.
Nosaltres li hem canviat una miqueta per fer-nos més nostre.
Exacte. Després, tindríem canviar o mudar de camisa, que en castellà en dirien de jaqueta, però nosaltres diríem canviar o mudar de camisa, que significa això, canviar d'opinió o canviar de partit o de conducta segons les conveniències. I de l'origen d'aquesta expressió seria que a l'època de la Reforma Luterana, els partidaris de cada tendència normalment se distingien uns dels altres per les peces de roba que duien. Per les peces de roba que vestien. Els catòlics solien portar unes túniques o sobrevestes amb moltes creus de color vermell. En canvi, els calvinistes, per distingir-se precisament, les utilitzaven blanques i sobretot sense creus. Com que normalment les túniques, clar, anaven forrades, per tant, per una banda eren d'un color i per l'altra eren d'un altre. El que feia el partidari de cada un dels bandos era que se les giraven del revés de tant en tant, segons els convenia, ja fos per escapar de qualque dificultat o de qualque compromís en el qual se'l trobaven, i així despistar una mica contrincants i evitar-se aquests problemes, o bé ho feien per passar desapercebuts. Però sí que era la trampa de dir que, per una banda, quan ells estaven dins del seu context, duien aquella que els identificava com a d'un bando o de l'altre, però si les circumstàncies es complicaven, llavors, com que aquestes túniques anaven folrades, se les giraven i ja era com si fossin partidaris de qualsevol altra banda. Per tant, d'aquesta manera mai podrien tenir problemes.
Exacte, el que més li convenia a cada moment.
Segons el moment, eren d'aquí o eren d'allà, per tant la túnica anava d'un color o anava de l'altre.
Molt bé.
Com era? Ah, sí, la de passar la nit en blanc. Aquest modisme està relacionat amb la nit, que ritualment, i estan parlant de l'edat mitjana, solien passar sense poder dormir els homes que volien formar part de certs ordres de cavalleria, és a dir, aquells homes que volien ser convertits en cavallers.
Sí.
Que aquests aspirants de cavallers havien de vetllar les armes que els donaria l'honor per poder ser cavallers durant tota la nit. I per això, mentre vetllaven aquestes armes, portaven una vestimenta blanca que simbolitzava la seva puresa espiritual. Per tant, entre el color blanc de les robes i aquest temps tan llarg, tota la nit d'espera fins que arribava l'albada, els va donar lloc en aquesta cita. Passar la nit en blanc, vol dir passar la nit en vela, vestit de blanc, fins que neix l'alba d'un nou dia.
Uh-huh.
I així era la vetllada o la vetlla o la vigília d'un home que aspirava a ser nomenat cavaller.
Clar.
I, men, quina més, tendríem a anar al gra. En aquesta expressió troba l'origen en el fet de batre el cereal, és a dir, batre sabent que és l'acció de separar el gra de la palla.
Sí.
O dit d'una altra manera, de treure la llavor de la tija o de la canya allà on creix. Clar, normalment el que interessa en un pagès és aquesta llavor, la llavor d'aquest cereal. Per aquest motiu, tot d'una que havien acabat de batre, el primer que feien era arreplegar el gra, del qual posteriorment, evidentment, en farien diferents aliments, que era allò que donava els beneficis. Per tant, anar al gra vol dir que, en aquest cas, tot d'una després de batre, anaven a recuperar el gra. I en aquest cas, anar al gra vol dir anar en allò que interessa, directament, sense perdre temps.
I sense floritures pel mig.
Exacte, sí, sobretot això, vull dir, ja fa allò que interessa i deixar-se d'històries. I la darrera que tenc que recollir, bueno, en tinc un parell més, però bueno, la darrera que direm avui,
sí,
seria cremar-se les cees. Que això vol dir que estàs amb molta atenció treballant o estudiant una cosa determinada. I d'on vendria? I clar, abans d'aparèixer la llum elèctrica, clar, normalment la llum de les cases es feia mitjançant veles o llums d'oli. Per això, aquells que estudiaven a la nit, si per distracció s'acostaven massa a la flama, evidentment se s'acarrimaven les cees. És clar que aquell que no s'hi acostava perquè no estudiava, no se s'acarrimava. Per això, quan un diu, oh, això se crema les cees, vol dir que això que fa molta feina quan estudi o a treballar alguna cosa que se fa per escrit. Evidentment, un risc només era per aquells que realment estudiaven, si no, no te podies cremar mai les cees, si no t'acostaves a l'espelma per poder llegir atentament.
Clar, així també se'ls diferenciava una miqueta, que eren bons estudiants i que no...
Exacte, si qualcú anava la cea cremada, en fi, ja podries dir, mira, se crema les cees perquè el pobre tota la nit allà vinga dalt a l'estudi.
Exacte.
I no, per mi, aquí aturaríem avui, n'hi ha, vull dir, n'he trobades unes quantes més, però com que ja com pertanyen a un àmbit un poc diferent, la millor un altre dia els agafarem i els aplegarem i els descobrirem a tothom qui en vulgui saber.
Molt bé, la setmana que ve tornarem a connectar amb tu, potser la millor podem fer alguna cosa especial
de Nadal.
Exacte.
Sí. Jo me sap molt greu perquè som molt pesada, però sí que per Nadal sempre aprofito dir aquelles quatre expressions i paraules de Nadal que no veiem bé i que hem de rectificar. Per tant, ja he vist que, evidentment, això intentaré colar-li, però també intentaré parlar d'una altra cosa referida al Nadal que pugui ser una mica nou o diferent. Però vaja, això també hi serà.
Beníssim, idò, t'esperam la setmana que ve, dimecres que ve, amb aquest especial Nadal.
Perfecte.
Adéu, Teresa,
adéu,
gràcies.
Adéu.
Sortiràs, però amb els mesos te n'adones que tornes a començar.